90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Les 12 i 20 minuts. Les onades de calor i les jornades contínues de calor estan afectant els mars i oceans, i especialment el mar Mediterrani, que ha vist com la temperatura de les seves aigües ha pujat de manera considerable. Tant és així que els banyistes habituals d'aquesta costa han notat la pujada de temperatura a l'hora de banyar-se. L'aigua ja no és tan refrescant. Aquest cap de setmana llegia el tuit d'una senyora que mostrava la seva consternació a manera de denúncia a la xarxa social. Deia: vent de llevant i mar mediterrània, l'aigua calenta, qui negui el canvi climàtic que vingui a banyar-se aquí. Mai he notat l'aigua de la mar mediterrània com està ara. Aquest tuit, òbviament, ha trobat el suport, com no podia ser d'una altra manera, d'altres banyistes que noten bastant diferència en la temperatura de la mar i que el que està passant aquest estiu és exagerat. L'aigua de la mar ja no és tan refrescant, no. Les conseqüències, diuen els experts, poden ser catastròfiques i posar en risc la mar mediterrània. A més, l'escalfament de les aigües és un entorn propici també per l'aparició de meduses, que ja les estem veient i molt grans, i d'altres espècies invasores. Així que tots preparats per l'arribada aquesta setmana de l'anomenada tercera onada de calor d'aquest estiu. Ventall, aigua, ombra i la COPE, sempre al teu costat, no queda una altra. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra. Anem amb el temps perquè comença una setmana que ens portarà una nova punta de calor després de diversos dies estar amb temperatures per sota de la mitjana climàtica. Avui comença amb cerc a l'extrem sud i tramuntana a l'Empordà, que ho faran fins a migdia. La resta del litoral dominaran les marinades. Repetirem un temps molt semblant al de diumenge, un cel assolellat a la gran part de Catalunya, però amb la presència de núvols baixos impulsats per les marinades. Seran més importants durant la primera part del dia. A primera hora hi hem vist alguns xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona. La tarda serà força assolellada, amb núvols residuals pel litoral sud i amb algunes nuvolades de calor pel nord-est. Cap al vespre, els núvols baixos tornaran a guanyar extensió per tota la Costa Daurada i al sud de la central. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber si en aquest dilluns 7 d'agost a aquestes hores hi ha algun tipus d'incidència a les principals vies. Ens ho explica la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha densitat de Parets a Mollet del Vallès en sentit sud. Més endavant a la mateixa AP7 hi ha trams de retenció de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud. Comentar-vos que dins d'aquest tram hi ha un vehicle avariat a l'altura de Castellbisbal que ocupa part de la via, per tant, precaució. A la mateixa AP7 hi ha 4 quilòmetres de cua a Vilafranca del Penedès en sentit nord per un accident que ocupa el voral. Més endavant hi ha lentitud i aturades de la Granada del Penedès a Subirats en sentit nord per un accident ja retirat, i encara més endavant la mateixa AP7 intensitat a la Roca del Vallès en sentit nord per un vehicle avariat que es troba al voral. A la C31 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Torroella de Montgrí en sentit nord. També hi ha 2 quilòmetres de cua a Begur a la mateixa via en sentit nord per un vehicle avariat. A la GI614 hi ha 5 quilòmetres de retenció per arribar a Cadaqués en sentit est. A la C63 hi ha 4 quilòmetres de cua per arribar a Lloret de Mar en sentit sud. I a la C32 hi ha retencions a Tordera per enllaçar amb la GI614. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia. I d'aquí a uns minuts, aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, ens farem ressò de què ha passat el cap de setmana. Ja sabeu que els bombers han donat per controlat l'incendi de Portbou i Colera, que va començar divendres. El foc ha afectat a 573 hectàrees i a les últimes hores hi ha hagut algunes represes que els bombers han pogut controlar. La nostra enhorabona als cossos de bombers de la Generalitat. I també als bombers voluntaris. Per què dic això? Perquè Avui volem parlar d'ells. Davant d'aquest auge d'incendis, avui parlarem amb la Federació de Bombers de Voluntaris de Catalunya. Són una peça molt important en la prevenció de riscos d'incendis i que, atenció, estan reclamant els seus drets per poder també col·laborar. En parlem de tot plegat amb el Miquel Massaguer, que és el president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La tradició dels bombers voluntaris es remunta al segle XIX i existeixen a tot Europa. Hi ha països com Alemanya o França on representen respectivament el 97 i el 79% del total dels bombers. A Catalunya, la majoria d'associacions de bombers voluntaris van sorgir fa 4 dècades. Actualment, del total de 145 parcs, 71 són professionals i 74 voluntaris, aquests últims amb més de 1.700 integrants. L'accés al voluntariat no és lliure, sinó que està regulat per l'administració i implica una selecció i formació a través d'unes proves d'accés. Actualment hi ha un curs, una convocatòria de 300 places. És obvi que la seva contribució, o sense, millor dit, la seva contribució, seria impossible fer una bona cobertura del perill d'incendi a tot el territori, en especial a les zones més despoblades, on un parc professional té poc sentit, ja que la major part de l'any estaria inactiu. Els bombers voluntaris no són funcionaris ni personal laboral, però tampoc estrictament només voluntaris. Avui en parlem amb el Miquel Massaguer, que és el president de la Federació de Bombers de Voluntaris de Catalunya. Senyor Massaguer, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La importància dels bombers voluntaris. Què està passant actualment amb aquest cos? Per què hi ha problemàtica? No és d'ara, ve ja de fa un temps enrere. Ens pots explicar una mica la cronologia de què és el que està passant a bombers voluntaris?
Sí, el fet és que nosaltres, com ho has explicat al principi, partim d'un model dels anys 80, un model doncs, basat en una estructura mixta, on hi havia parcs de bombers funcionaris i parcs de bombers voluntaris que donaven resposta a tot el territori. Aleshores, a mesura que ha anat evolucionant la societat i s'ha fet més palès la demanda, especialment en les zones metropolitanes, de necessitat de tenir més bombers, el que s'ha fet doncs, ha sigut mantenir, que aquest que dic no ha sigut l'error, mantenir aquesta estructura dels anys 80, però alhora s'ha intentat carregar els bombers voluntaris amb una sèrie d'exigències, que per una banda sí que estan justificades, però amb altres no hi estem gens d'acord, per tal de poder seguir prestant el mateix servei que es prestava als anys 80, amb un model estructurat dels anys 80 als anys que estem avui en dia. I nosaltres això creiem doncs, que és un error. Aleshores, què ens ha portat això? És a dir, que el model no hagi evolucionat, com sí que ho ha fet la societat. Doncs ens trobem que per part de la Direcció General s'està establint una sèrie d'obligacions cap al bomber voluntari, obligacions que van més enllà del propi criteri del voluntariat, com seria altres tipus de voluntariat, i que alhora no s'ha pogut adaptar aquesta figura específica que tenim aquí a Catalunya de les proteccions necessàries a nivell jurídic, a nivell administratiu, a nivell social, per poder continuar desenvolupant la nostra tasca com a bombers voluntaris. Aleshores, tot això, aquest immobilisme, ha portat doncs, a que a dia d'avui els companys de Girona, de manera, diguem, semi-espontània, doncs, vagin plantejar-se doncs, que, escolta, el model cal fer un canvi, cal dotar-nos de certes proteccions que als anys 80 no contemplàvem i que a dia d'avui veiem que són inamovibles per poder continuar prestant aquest servei, i van decidir, doncs, fer que tots els parts de Catalunya estiguessin en situació de no disponibilitat. Perdó, de Girona. A partir d'aquí, doncs, aquest fenomen s'ha anat extenent per tota Catalunya i a dia d'avui doncs, tenim que pràcticament la totalitat dels parcs de bombers voluntaris de Catalunya doncs, estan en aquesta situació de no disponibilitat.
Escolta'm, i el conseller que diu de tot plegat? Si és que diu alguna cosa.
Bé, sí, bueno, ell, vam tenir l'oportunitat de reunir-nos amb ell fa un parell de setmanes. Li hem plantejat, doncs, escolta, hi ha una sèrie de problemes estructurals que diem doncs, que s'ha de reformular el model, com podem dotar a tots els bombers voluntaris de les proteccions necessàries, si hem d'explorar noves vies de model, no? Tots aquests aspectes que s'han d'actualitzar. I la resposta va ser doncs, que, bueno, que de cara al setembre ja en parlaríem. És a dir, que de cara a la Direcció General no hem tingut un no rotund a no dur a terme aquestes millores, sinó la resposta ha sigut un ja ho farem. El problema està en que aquesta resposta, en que ja ho veurem de cara a setembre, o de cara a octubre, o de cara a desembre, o de cara a gener, portem 25 anys sentint-ho. Portem molts anys sentint que sí, ja ens hi posarem, i parar per bé per fer, doncs mai s'ha pogut dur a terme aquestes reformes estructurals que necessita el cos. Doncs això ha portat doncs, que la gent se n'hagi cansat i hagin dit, escolta, portem molts anys esperant, no és culpa vostra a nivell de que Esquerra Republicana sigui l'única responsable d'aquesta situació, però que esteu ara al govern, portem molts anys arrastrant això, escolta, us toca a vosaltres moure fitxa. I aquest és una miqueta el programa que tenim ara mateix a bombers.
Si no tinc mal entès, els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal van ser els primers a posar-se en marxa quan es va declarar l'incendi que afectava Portbou, Colera i Llançà, no? Clar, estem parlant de que sou superimportants.
Sí, de fet, és una miqueta la idiosincràsia, no?, del model que tenim aquí a Catalunya. És a dir, tenim un model on es tendeix a dir que els bombers funcionaris doncs, garanteixen la resposta al 100% de les emergències, però per altra banda ens trobem que si no hi ha la implicació dels bombers voluntaris, que torno a dir, som la meitat de la resposta operativa dels bombers de Catalunya, i també de la implicació de les associacions de defensa forestal, la gestió en aquest cas d'un gran incendi forestal com aquest no seria factible, i no només quan tenim un gran incendi, sinó al llarg de l'any tota la prevenció i tota les preparacions que es fan previs a la campanya forestal, revisió de camins, de bases, tot això, si no existís aquest personal que a vegades se'ns diu que com que són voluntaris som una miqueta com de segona, doncs no seria possible atendre les emergències tal com estan ara mateix.
Evidentment, però clar, és que sigui com sigui, el que està clar és que urgeix trobar una sortida a tot aquest col·lectiu que inclogui el vostre reconeixement públic, una millora econòmica que en garanteixi la continuïtat i professionalitat, un millor suport de les tasques de gestió administrativa i més integració i coordinació amb el cos de bombers professionals, no? Escolta'm, que portem molt de temps, que no, això no té... No és allò de dir, d'aquí dues setmanes en parlem, d'aquí tres... D'aquí... No, no, és que estan a vent i focs, hi ha un canvi climàtic, hi ha molts problemes.
Exacte. Val a dir, nosaltres una de les coses que sí que reclamem no és, que això també és una tendència errònia, no és que reclamem cobrar, no és que reclamem més calés. Al final és, mira, nosaltres ara mateix, amb la vinculació que tenim l'administració, si jo com a bomber voluntari pateix un accident i perdo un ull, a nivell de seguretat social serà tractat com una contingència comú. I quan jo vagi a la meva empresa i li digui, miri, jo què sé, m'invento, jo soc conductor d'autobús, i he perdut un incendi de bomber voluntari, l'empresa aquesta em dirà, no, jo no tinc per què reconèixer que ets víctima d'un accident laboral, perquè soc incendi de bomber voluntari, per tant jo aquí no hi pinto res. Quan vagi a la Generalitat de Catalunya a dir-li, escolta, què passa amb això, em diran, no, és que tu no tens cap vinculació contractual amb mi, per tant, no et reconeixeré que aquest accident i aquesta incapacitat permanent que pateixes és fruit d'un accident laboral, amb la qual cosa l'estatus que tindria el que qualsevol treballador, malauradament, tingui un accident i derivat d'aquest pateixi una discapacitat permanent i se li reconegui aquest estatus a nivell de pensió, a nivell de cobertures, a nivell de reconeixement social, etcètera, etcètera, nosaltres, com que no tenim cap vinculació, no tenim res. Com que tampoc tenim aquesta vinculació, estem exclosos de l'àmbit de prevenció de riscos laborals, de malalties professionals, no som agents de l'autoritat. Llavors, el rerefons de tota aquesta qüestió és aquest. No és tant el dir, jo vull que em paguis l'hora tant. No és aquest, és el fet de dir, escolta'm, dota'm de les garanties necessàries perquè si jo em faig mal i no puc seguir treballant, què passa amb la meva família? Doncs ara mateix la resposta és, ja ho veurem. El que passa que tot això, i tal com ens hem assessorat amb experts de dret administratiu de diferents àmbits, no? Diferents administracions que ens han donat un cop de mà i tal, és la solució passa impepinablement per reformular el model i per buscar de quina manera podem actualitzar el model que tenim ara.
Teniu previstes algun tipus de mobilitzacions en els propers dies, setmanes?
No, en principi, com ja he dit abans, davant d'aquest malestar, doncs la regió de Centres de Girona doncs va decidir de manera, diguem, pròpia dir ens plantem fins que no hi hagin uns acords ferms de solucionar això. Això s'ha escampat a la resta de Catalunya i en principi aquesta és la situació. Cada dia que passa, més pactes van sumant aquesta situació de no disponibilitat i a partir d'aquí doncs ja veurem què passa en les properes setmanes. No descartem algun altre tipus d'accions, lògicament,
però de moment
la cosa està així.
De veritat, és que a vegades, quan escolto, depèn quines coses ho llegeixo, sobretot quan parlem d'aquest tema, que salveu vides, és al·lucinant, eh? Sembla mentida, però és l'autèntica realitat. I recordem, Miquel, crec que estaràs d'acord amb mi, que els bombers, tot i que ara estem en aquesta fase de calor intensa i que hem d'estar molt pendents, els focs s'apaguen a l'hivern, fent prevenció.
Sí, i hi ha una altra cosa important a destacar, i és que els bombers voluntaris no només actuem en àmbit de focs forestals. És a dir, al llarg de l'any hi segueixen havent-hi accidents de trànsit, hi segueixen havent-hi obertures de vivenda, hi segueixen havent-hi diferents tipus d'assistència tècnica, d'incendis industrials, i nosaltres seguim prestant aquest servei. És a dir, els bombers voluntaris no només apareixem a l'estiu. Els bombers voluntaris estem presents 365 dies l'any, 24 hores al dia, i atenem pràcticament els mateixos serveis que els nostres companys funcionaris. Per tant, bueno, sí, es pot apagar a l'hivern, però nosaltres també seguim prestant aquest servei tot l'any.
Espero i desitjo, Miquel Massaguer, que us trobin una solució el més aviat possible, perquè us jugueu la vida per la vida dels demés. Així que, sisplau, anem mica de seny i intentem el més aviat possible que aquests bombers voluntaris, com són un cos imprescindible, donar-los les garanties que té un altre bomber. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per la tasca que feu i a continuar lluitant. Ho aconseguireu, costarà, però s'ha de seguir lluitant i al peu del canó. Miquel, gràcies. Bona sort.
A vosaltres, moltes gràcies.
del Centro Médico y de Estética de Starbene. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, imagino que la doctora Torrejón también apaga algún que otro incendio, ¿no? La clínica, ya me entiende usted, ¿no?
Hombre, hay alguna situación de esta que...
Carmen, estamos perdiendo la conexión. Debes moverte en algún sitio que te escuchamos bien, se entrecorta, ¿eh?
Estoy parada, pero a ver ahora.
A ver ahora. Vamos a intentar, sí. Vamos al inicio. ¿Sí? Decíamos, hablábamos vale. de fuegos que hay que apagar en el centro, ¿no?
Sí, bueno, pues sí, hay algún que otro fuego, como por ejemplo cuando... En esta época, en vacaciones, pues el paciente viene y yo le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Me dice, no sé qué decirle, ¿no?
Sí.
Pues porque ha tenido algún compromiso, ha tenido alguna situación que le ha hecho que no pueda seguir la dieta, ¿no? Entonces, que es un fuego que es frecuente que nosotros tengamos que apagar, pero no solamente ahora en verano, sino en cualquier periodo del año, porque siempre hay compromisos, siempre hay situaciones que nos hacen que no podamos hacer las cosas como nos gustaría, ¿no? Y que, por lo tanto, en un periodo de pérdida de peso, bueno, pues se puede producir y tenemos que aprender cómo sortear esas situaciones. Y si me permiten, Monse, era de esto de lo que yo quería hablar. Es decir, hay muchísimas personas que cuando se van al periodo de vacaciones, la idea es me tengo que comer lo que no me he comido desde el inicio del año, ¿no? Es decir, tengo que celebrar, tengo que festejar, me lo tengo que pasar bien. Entonces, esto se interpreta solo y exclusivamente comiendo. Yo pediría que esto se quitara de la cabeza. Es decir, más que buscar las cantidades, busquemos las calidades. Es decir, me voy de vacaciones y me voy a permitir comer esas cosas que normalmente durante el año, bueno, pues no las como, pues porque no salgo, no estoy en el sitio adecuado, etcétera. Entonces, no es ya tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Y poner un ejemplo de una comida que se nos puede que nos puede surgir o que se nos puede poner por delante, qué es lo que podríamos hacer y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, es frecuente que en un periodo del año como estamos, todos los días tengamos una celebración. Sí. Es decir, todos los días ya hemos quedado con alguien o nosotros queramos premiarnos en las vacaciones yendo a algún sitio. Pues bien, de preferencia yo siempre digo que ese pecado que tengamos que cometer lo hagamos en la comida, a mediodía. Entonces, en esa comida yo qué me puedo encontrar. Puedo encontrar un aperitivo que me voy a tomar con una cervecita o dos. Me puedo encontrar con una buena paella de lo que sea, ¿vale? Ya sea de tierra, ya sea de mar, de montaña, de como uno quiera, ¿vale? Pero una buena paella. Me puedo encontrar con un segundo, me puedo encontrar con un buen postre y luego además resulta, como estoy en un sitio, digamos, de playa, pues me voy a dar un paseo por el paseo marítimo por la tarde y me voy a comer una copa de helado. Vale, si yo hago todo eso y además resulta que por la noche ceno, con discreción, pero algo ceno, si esto se repite cada día, no nos puede extrañar que terminemos las vacaciones con 3-4 kilos de más.
Claro.
Sin embargo, ¿qué podemos hacer para celebrarlo y no coger ni un kilo de más? En lugar de las dos cervezas en el aperitivo, me tomo una. No me voy a tomar una brava, me voy a tomar una gambo, me voy a tomar unos berberechos, me voy a tomar unos mejillones. Me voy a tomar la paella con una grandísima satisfacción, voy a renunciar al segundo y no me voy a tomar el postre. Y cuando esté dando el paseo por el paseo marítimo, me voy a tomar dos bolitas de helado que no sean muy grandes, que sean medianas. Y a esto le voy a unir por lo menos una hora y media de ejercicio físico, haciendo que por la noche cuando llego, pues me voy a tomar o bien una pieza de fruta o me voy a tomar un yogur. Si yo hago esto, yo habré disfrutado a mediodía, ¿vale? Me lo estaré pasando bien, pero estaré en una tónica que si la voy manteniendo día a día, podré volver prácticamente en el mismo peso en el que me fui o como mucho, coger un kilito, ¿de acuerdo? Y luego cuando vuelven, pues si siguen sobrando kilos, aquí estamos nosotros para ayudarles.
Ahí está.
Y no solo que durante el mes de agosto nos cerramos, es decir, que aquellas personas que disponen de más tiempo y se querrían informar con nosotros, que tranquilamente nos llamen, que tendrán una visita personalmente conmigo y a partir de ahí que tomen la decisión que tengan por oportuno.
Ahí está. Ahora me estaba acordando de una tostada con manteca colorada.
Con manteca colorada.
Yo también. Hace unos días que estuve ya ahí en la tierra y pensé...
En Andalucía.
Digo, mira qué bonita y brillante. Casi le hice una poesía. Mira qué bonita y brillante estás. Pero no la comerás, Montse, no la comerás. Bueno,
pero te la puedes comer.
Claro, hombre.
Las otras comidas un poquito de dieta.
Claro, pero antes me había comido...
todo.
Debe haber comido unos churros, o sea que por eso ese día no tocaba.
Ya no, ya las dos cosas no tocaban, ¿vale?
Doctora Torrejón, recordemos, está en la calle Muntaner, 252 principal, y el teléfono el 93-414-3631, 93-414-3631. Importante, esa primera llamada sin coste alguno para informarte. Y aprovecha ahora, que es una buena época, ¿eh? Sí, sí, te lo recomiendo. Doctora, gracias.
Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana.
Beso. Adiós. I d'aquí un moment, aquí a Herrera Cope, Catalunya i Andorra, us volem parlar d'una fira que ha robat, enteneu-me entre cometes, a Londres, Barcelona. Es diu la fira de casinos i apostes més important del món. És una fira que ha generat, òbviament, polèmica. El conseller de Salut ja ha criticat que Barcelona aculli una fira de casinos i apostes i defensa que aquest és un model de societat on perdem els més vulnerables. I avui volem parlar de quins perills comporta això. Avui ho farem amb la doctora Susana Jiménez, psicòloga de la clínica de Bellvitge i experta, i a més és la que s'encarrega de la unitat que porta el tema d'addiccions i canvis en el comportament.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda, web y app del Corte Inglés. Come here, baby. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona celebrarà la fira de casinos i apostes més gran del món i serà durant 5 anys. La primera edició aterrarà a la fira de Barcelona al recinte de la Gran Via el mes de gener del 2025, entre els dies 20 i 22. La ciutat comtal s'ha imposat a d'altres aspirants d'acollir la fira com Madrid, París i Londres, que n'han sigut l'anfitriona en els darrers 12 anys. Però aquesta fira ha arribat amb polèmica. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha criticat que Barcelona aculli una fira de casinos i apostes i defensa que aquest és un model de societat on perden els més vulnerables. El conseller també ha aprofitat per recordar que estan treballant en una llei d'addiccions que garanteixi el dret a la salut i una societat amb igualtat d'oportunitats on la vida no depengui de l'atzar. Avui parlem de què és una addicció al joc amb la Susana Jiménez, que és psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat d'Addiccions i Comportaments de l'Hospital de Bellvitge. Doctora Jiménez, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem de dir que, malauradament, el perfil del jugador addicte ha canviat, no? Ja no és l'home d'entre 35 i 45 anys, sinó que les edats, malauradament, s'estan escurçant.
Exactament. De fet, nosaltres el que hem observat és que cada vegada consulten pacients més joves i, de fet, la franja d'edat de menors de 25 anys és la que ha augmentat més.
Uh-huh. A més, estem parlant de joves amb més nivells d'estudis. Quina paradoxa, no?
Doncs sí, sí. Tradicionalment vèiem que el perfil de risc s'associava més a estudis primaris i ara el que veiem amb aquests joves és que també tenen estudis secundaris i tot el percentatge d'estudis universitaris ha augmentat. Però també ho ha fet el tipus de joc, també ha canviat. Si abans l'habitual era jugar o tenir com a problema de joc el joc no estratègic com les màquines, ara habitualment, sobretot en els joves, és el joc estratègic. Per tant, juguen més a aposta esportiva i a jocs de casino.
Un joc que, per cert, aquest està socialment acceptat, no?
Sí, doncs aquesta és la diferència, que són jocs, sobretot l'aposta esportiva, que està molt més acceptada socialment. I, per tant, això minimitza, no?, la percepció de risc, especialment en els adolescents, en el més jovenet.
Mm-hmm. Des de que es comença a jugar, doctora, fins que es desenvolupa el trastorn de l'addicció, imagino que ha de passar un temps. Quin és aquest temps? Quan ens comencem a adonar?
Doncs sí, diguem-ne que en edats més avançades doncs habitualment passen uns 6 anys. Això també ho veiem en el tipus de joc presencial i no estratègic, com serien les màquines. Però, en canvi, en els més joves, aquests menors de 25 anys, la durada és molt més curta. I parlem de 2 anys o fins i tot a vegades menys. Per tant, des de que comences a jugar fins a que acumulen deutes, passa molt menys temps. També és veritat que són més joves, a vegades les famílies doncs, també poden estar doncs, més atentes no?, en aquestes dificultats econòmiques, però en qualsevol cas és que hi ha tipus de joc com el joc online que, clar, poden jugar 24/7 i les apostes també són més arriscades.
Clar, perquè abans havies d'anar a un casino, havies d'anar a un lloc presencial, però, clar, quan jugues online, aquí està, en part, si són nens petits, els pares que controlin una mica el control parental, no?, i saber què estan fent els seus fills a través de les pantalles.
Exactament, exactament, tot i que el joc evidentment està regulat, no poden jugar doncs, si no tenen els 18 anys, però sempre doncs, hi ha fórmules doncs, per saltar-se aquestes prohibicions, o a vegades juguen doncs, amb algun amic, el germà o d'algun amic que és més gran, i de fet el que veiem en els estudis és que tenim gairebé un 30% de pacients que han començat a jugar abans de l'edat legal. Per tant, doncs, en el joc presencial, la màquina de bar, això és molt més senzill, però en definitiva és un tema que causa molta preocupació perquè s'associa a més severitat a la conducta de joc, a més problemes, evidentment.
No s'ha de jutjar mai el malalt, no, doctora?
No, en absolut, al contrari. No posem etiquetes, pensem que ningú voluntàriament doncs, tria no? tenir doncs, un trastorn d'aquestes característiques, que realment hi ha molt sentiment de culpa, sentiment de fracàs, d'inutilitat. Moltes vegades doncs, això, no? arriben a consulta doncs, amb aquesta vergonya d'haver d'explicar, doncs, de confessar a les famílies que tenen tots aquests deutes que no se'n poden sortir.
Una bona dada seria dir que un 70% de les persones afectades per addicció se'n surten, no?
Efectivament. Les addiccions comportamentals tenen bona resposta a la teràpia i aquest és un resultat molt, molt positiu. I que aquest 30% doncs, de pacients que tenen més dificultats sovint doncs, bé, cal doncs, allargar els tractaments o combinar alguna altra estratègia terapèutica o de vegades introduir fàrmacs perquè potser doncs, poden tenir quadres depressius, d'ansietat o trastorns per no, addicció a substàncies associats. És a dir, que aquest 30% hem de buscar la fórmula no, per millorar la seva resposta a la teràpia.
El pitjor que podria passar és que s'abandoni el tractament.
Exactament. Aquí sí doncs, que estem lligats de mans i peus. El que hem d'intentar, doncs, això, amb el suport de la família també i, evidentment, doncs, dels professionals no?, que estem doncs, treballant amb aquestes patologies, doncs, això, doncs, motivar-los, ajudar-los en tot aquest procés terapèutic doncs, perquè la resposta pot ser bona i perquè doncs, aquella activitat que, de forma no, innocent, un moment, no, sent joves, van començar a jugar, especialment en el cas dels nois, en el cas de les noies doncs, comencen a una edat més avançada de les dones, però aquella activitat que inicialment doncs, això semblava innocent i que no tenia més transcendència pot realment complicar-se molt i esdevenir una patologia greu.
Ara parlàvem de joves, però és cert que les recerques revelen que les dones desenvolupen problemes amb el joc després d'una situació traumàtica, no? I com més greu és el trastorn, més fantasies i creences irracionals desenvolupen respecte a la possibilitat que poder guanyar o recuperar els diners perduts.
Exactament. Això s'ha identificat que és un factor de risc que s'associa a més severitat del trastorn. No? En el cas de la dona no és tant la cerca doncs, del premi, de l'estímul, de l'excitació, sinó més a l'escapar de situacions d'estrès, d'estrauma, de problemes, de vegades doncs, fins i tot de salut física, no únicament emocional. I el joc doncs, serveix doncs, per escapar, per refugiar-se de totes aquestes dificultats o situacions d'estrès.
Deia jo a l'inici, doctora, que el conseller de Salut diu que, o recorda que s'està treballant en una llei d'addiccions que garanteixi el dret a la salut i una societat amb igualtat d'oportunitats on la vida no depengui només de l'atzar.
Exactament, i estem esperant doncs, aquesta llei perquè realment tot el que puguem fer en el sentit doncs, de protegir els usuaris de joc, d'informar, de visibilitzar que aquesta conducta, evidentment, que hi pot haver persones que juguin sense problemes, però també per un percentatge important d'aquestes persones doncs, acabarà doncs, sent un trastorn addictiu de conseqüències molt greus. Tot el que fem en aquesta línia doncs, és necessari i urgent. Per tant, doncs, aplaudim aquesta nova llei.
I tant, perquè on està aquesta línia fina, no?, de dir, no, no, jo no sóc addicte.
Exacte. Moltes vegades doncs, el que veiem és que la persona minimitza, no?, minimitza doncs, el seu grau d'implicació amb el joc, la seva pèrdua de control, els deutes que ha acumulat. Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més informació sobre aquest trastorn i amb el pas dels anys hem anat veient que els pacients arriben a consultar sense parlar ja de vicis, sinó que parlen de trastorns i ja no s'estranyen de venir a una unitat de psicologia clínica a parlar d'aquestes dificultats. Per tant, en aquest sentit, hi ha més informació, però hem de millorar totes les estratègies i les campanyes de protecció i de prevenció.
I tant que sí. Li agraeixo moltíssim, com sempre, a la doctora Susana Jiménez, psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat d'Addiccions i Comportaments de l'Hospital de Bellvitge, que hagi estat amb nosaltres. I enhorabona, perquè sé que es fan una tasca impressionant, porten molts anys, i sé que hi ha molta gent que ha sortit d'allà curada, com no podia ser d'una altra manera. Gràcies i enhorabona, Susana.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau. Bueno, estamos a lunes 7 de agosto. Muchas personas, muchos de vosotros ya estáis, pues eso, con las maletas, en el coche y dirigiéndoos a vuestro destino vacacional. Otros muchos han tenido ya que volver, pero bueno, también han disfrutado lo suyo en el mes de julio. Bueno, los que tenéis coche, a lo mejor durante este verano habéis pensado, oye, no estaría mal vender este coche porque ya tiene algunos años, por seguridad y demás. Bueno, hay muchas personas que dicen, pero ¿dónde voy a vender mi coche? ¿Que voy a un concesionario? ¿Que voy a la Guan, la Pascual? Bueno, nosotros tenemos unos amigos, son amigos de COPE, se llaman Récord Motor. Ellos siempre dicen que si quieres vender el coche, el mejor sitio es con ellos, con Récord Motor. Y claro, aquí viene la pregunta de decir, pero bueno, ¿por qué con Récord Motor y no con Pepito Pérez? Bueno, pues porque ellos en Récord Motor van al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque además te lo van a pagar, atención, ¿eh?, en menos de 23 minutos y medio. ¿Tú te imaginas esto? Vender tu coche y pum, en 23 minutos y medio tener ya el dinero contante y sonante. Bueno, pues si tú quieres ser uno de ellos, tienes que entrar en recordmotor.com y rellenar el formulario con los datos de tu vehículo. Luego ellos se van a poner en contacto contigo para finalizar el proceso. Además, si dices que vienes de la COPE, esto tiene premio, ¿eh?, porque te van a tasar el vehículo con más de 200 euros. Sí, sí. Lo que te dan de promedio, más 200 euros por ser oyente de la cadena COPE. Así que yo de ti visitaría recordmotor.com, record con K, que muchas veces me lo preguntáis, recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos de Record hagan el resto.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Queda poc més de mig minut per arribar a la una del migdia. És el moment de saber què està passant en aquest primer dia de la setmana, on ja ens avisen que la gran part d'Espanya patirà aquesta anomenada tercera onada de calor. I nosaltres què farem? Doncs parlarem de moltes coses, entre elles et donarem consells per conservar bé els aliments quan fa molta calor i així evitar intoxicacions, que cada any ens assabentem de gent que s'ha intoxicat per un o d'altre aliment. Així que avui serà l'experta en salut i nutrició, Amparo Gamero, qui ens ho explicarà. No t'ho perdis, perquè tenim això i d'altres històries. Fins ara i tornem amb migdia Cope.